L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts 30 de novembre destacarem... Un expert indi sobre el caragol puma visita el Delta de l'Ebre per proposar solucions a la plaga. La indústria química i alimentària remunten a les Terres de l'Ebre. Els convergents i els socialistes planers fan les primeres lectures dels resultats de les eleccions del passat diumenge. L'Ajuntament d'Amposta demanarà un crèdit de 3,3 milions d'euros per a les inversions de l'any 2011. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. La plaga del caragol puma als arrossars del Delta de l'Ebre no podrà ser completament erradicada, però els arrossaires la poden controlar de forma sostenible i preservar els conreus de l'arròs si apliquen un conjunt de bones pràctiques integrades. Aquest és el diagnòstic previ efectuat pel doctor Ravindra Joshi, expert internacional en la matèria, que participa des d'aquest dilluns i fins divendres en unes jornades de treball sobre la plaga organitzades per ProDelta, DeltaMed i els departaments d'Agricultura, Acció Rural i d'Alimentació i Medi Ambient i Habitatge. Segons va advertir, l'ús massiu de pesticides, assetjat ja a les Filipines, no és del tot efectiu i ocasiona danys ambientals. Joshi, de nacionalitat índia, però assessor del Ministeri d'Agricultura i Ramaderia del govern de les Illes Salomó, a Oceania, estudia la plaga des de l'any 1988 i no dubta en considerar-lo com una de les pitjors 100 espècies invasores del món. En la seva opinió, però, la voluntat d'erradicar-lo dels camps d'arròs del Delta no resulta pràctica. Pot gestionar l'organisme fins a nivells no perjudicials per no erradicar-lo, va subratllar. Per aconseguir-lo, va destacar la importància d'una aproximació holística global al problema amb treball conjunt de les diferents administracions i actors implicats, és a dir, associacions d'arrossaires, cooperatives o regants. En aquest sentit, va lloar el plantejament efectuat per les administracions catalana i espanyola davant el problema de coordinar esforços. Qualsevol país amb problemes de cargol només pot fer-hi front treballant conjuntament. L'aproximació és bona, però he de buscar detalls sobre quines opcions de gestió s'han de prendre i en quin moment del creixement dels organismes s'han de prendre, va insistir. Molt prudent a l'hora d'avançar conclusions sobre el cas concret del Delta, va dir que escoltaré la situació del cargol de gent que hi està treballant, així com visitarà el Delta. L'Evidelta Esquerra té problemes més seriosos i no sé per què. He d'analitzar la situació, va indicar. Joshi ha situat la clau principal per controlar la plaga en el que ha anomenat les pràctiques culturals dels agricultors davant la ineficiència i la contaminació que generen els tractaments químics. A les Filipines, el 1987, amb la primera invasió, van usar molts productes químics i vam aprendre de l'error, perquè els tractaments químics no són el millor per preservar el medi ambient. Ara tenim un programa holístic posant èmfasi en la gestió ecològica dels caragols, usant opcions no químiques i incidint més en les pràctiques culturals. Ara els agricultors de les Filipines no estan preocupats pels caragols. Segons va afegir, aquest tipus d'experiències ja s'han assajat amb èxit en països com Vietnam, Cambodja, Taiwan, Filipines i Japó. En climes temperats i tropicals, aquest caragol ha estat gestionat climàticament des de la preocupació ambiental i tractat com una invasió ecològica. I els pagesos han de ser tinguts també en consideració, va subratllar l'expert indi. Aquestes pràctiques culturals passen per mètodes de cultiu de lluita integrada, amb l'ús de substàncies vegetals que atrauen els cargols i faciliten la seva eliminació als agricultors. Per exemple, els arrossaires ja semblen haver captat el missatge i en prenen nota. El vicepresident de ProDelta i president de la Cambra Arrossera del Montsià, Miquel Fàbregas, va reconèixer que el cargol s'ha adaptat millor al clima del Delta del que es preveia i aposta per la necessitat de minimitzar la seva presència davant la impossibilitat d'erradicar-lo. L'escoltem.
En principi pareixia que era una plaga que venia de llocs tropicals, que la seva adaptació a climes més templats, com deia el doctor Ravi, doncs potser no pareixia tan fàcil, però ha passat l'hivern i l'hivern l'ha passat en nota. Vull dir, no vam reduir la població els llocs que es va controlar més, sobre el 50%, però després, al vindre la bona hora, realment ha hagut una explosió que fa preveure, doncs, que serà difícil l'erradicació total i, doncs, que hem de buscar solucions per a minimitzar la seva presència aquí al Delta.
Per la seva banda, el director en funcions dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Acció Rural i Alimentació a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya, va emplaçar el nou govern a respectar les recomanacions del grup d'experts sobre la plaga creat fa un any. L'escoltem.
Ens interessa molt la seva opinió perquè, com sabeu, hem aprovat conjuntament amb el sector un pla de lluita contra el cargol i volem que ell ens doni un diagnòstic sobre este pla de lluita, saber si hem de posar l'accent en algunes coses que potser no li hem donat la importància suficient o si hi ha algunes altres que no teníem previstes ho hem d'intensificar. No? En qualsevol cas, també jo crec que aquestes jornades han de servir per acabar de tancar un front comú i més enllà de les conjuntures institucionals que hi ha en cada moment, s'ha constituït un grup de tècnics que són els que han de liderar les accions a prendre en el futur de cara al cargol i que els representants institucionals han de seguir les directrius que este grup de tècnics que fa un any s'ha constituït pues, aniran donant en el futur.
L'expert indi, doctor Ravindra Joshi, romandrà aquesta setmana de visita al territori per conèixer el problema sorgit al Delta amb el caragol poma i aportar-hi possibles solucions. La indústria química i agroalimentària del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a recuperar la seva activitat econòmica. En tots dos sectors s'han registrat durant el 2010 un increment de les importacions i de les exportacions, un símptoma que les empreses augmenten el seu volum d'activitat econòmica, segons l'informe de conjuntura de les cambres de comerç de la demarcació que elabora la Universitat Rovira i Virgili. Mentre que la tendència alcista de les importacions es va iniciar al gener i supera el 50%, fins al mes de maig superava els 5.000 milions d'euros, el valor de les exportacions no es mostrava d'una manera decidida a l'alça fins al mes de març. La situació de crisi econòmica no està resolta, encara hi ha molta incertesa. Tenim un teixit empresarial més petit, però més fort, i quan s'intueix la sortida del túnel ho tindrà més fàcil, va assenyalar el catedràtic d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador de l'informe de les cambres, Agustí Segarra. Un punt d'optimisme que genera el sector industrial és que el darrer trimestre ha incrementat l'ocupació i l'activitat. Amb tot, no és el mercat interior el que estira el sector, sinó que creix gràcies a les importacions i a les exportacions. Un creixement, però, que ha permès que algunes fàbriques tornen als 4 torns de treball. D'altra banda, la taxa d'atur ha augmentat en més de 3 punts en dades interanuals al tercer trimestre del 2010 al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i se situa en un 18,1%, 7 dècimes per sobre de la mitjana catalana. I el que més preocupa a les cambres de comerç del Camp i l'Ebre és que no s'ha incrementat la població activa i la disminució de l'ocupació ha comportat un major nombre de persones en situació d'atur. A més, el fort increment en el nombre d'aturats s'ha produït en les persones que es troben en una situació d'atur de llarga durada i tenen dificultats per entrar al mercat de treball. Un grup que ha passat de representar el 34,36% del total de persones en situació d'atur el tercer trimestre del 2009 al 47,16% en l'actual, xifra que suposa més de 36.000 persones sobre un total de 77.000 persones desocupades. Tot i que l'ocupació ha disminuït en dades interanuals, en comparació amb els altres trimestres de l'any ha augmentat. El sector de serveis ha viscut una davallada, fet que no succeïa en anys anteriors, i la construcció continua en caiguda, amb un 23,6%.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I continuem ara en clau política. Els convergents i els socialistes planers fan les primeres lectures dels resultats de les eleccions del passat diumenge. Jordi Boronat creu que l'augment del vot convergent a Santa Bàrbara reforça la seva gestió municipal, mentre que Fernando Llombart es lamenta de que no s'hagi reconegut les aportacions del tripartit a les Terres de l'Ebre o al mateix municipi. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta informació.
Doncs un cop digerida la nit electoral, les valoracions dels responsables polítics de les Terres de l'Ebre no s'han fet esperar, i en el cas concret de Santa Bàrbara, la Plana Ràdio recollia ja les de les quatre forces representades a l'Ajuntament. Avui, com a grups majoritaris, recollim les de Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de Catalunya. En primer lloc, l'alcalde del municipi, el convergent Jordi Boronat, agraïa el suport rebut alhora que no podia amagar la seva satisfacció pels resultats obtinguts per Convergència i Unió també a nivell local. Primer, perquè la gent va anar a votar, i segon, perquè ha augmentat també el nombre de votants al seu partit, arribant gairebé al 50% del total dels vots emesos. Per a Boronat, la lectura d'aquests resultats en clau municipal és un reforç d'aprovació a la gestió municipal que està fent el seu grup, tot i la complicada que està sent la legislatura a nivell econòmic. Escoltem, Boronat.
Sí, sí, sí. El que passa que l'augment de Convergència i Unió a Santa Bàrbara respecte de les anteriors i també respecte a la història, pues és un augment molt considerable. Quasi estem en un 50% del vot més el dia 28 de novembre. Això converteix el resultat de Santa Bàrbara en un gran resultat que té, almenys nosaltres fem la lectura, més enllà de les petites polèmiques que es poden produir en el dia a dia, en els errors que en la nostra gestió a nivell d'Ajuntament, de majoria absoluta de Convergència i Unió a Santa Bàrbara, que sempre ens ha sigut positiva pels interessos de tots els planers i les planeres, pues això, no, el reforçament de la gestió municipal. Ha sigut una legislatura molt complicada respecte del context econòmic, i això una mica és el que ens ha passat. Nosaltres aquí estem molt contents, agrair moltíssim també a tota la gent que ens ha donat recolzament, i suposo que aquest recolzament respon, pues això, no, pues a aquesta gestió que intentem fer dia a dia i de treball, i de molt de treball per millorar el nostre poble. I
l'alcalde de Santa Bàrbara explicava també que ja havia felicitat els quatre parlamentaris ebrencs de Convergència i Unió i havia aprofitat ja també per fer les primeres reivindicacions per al seu poble, després de que el govern tripartit li haguera, va dir Boronat, donat llargues en temes tan importants per al municipi com l'ampliació de les escoles o la renovació de la depuradora. Per la seva banda, Fernando Llombart, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya i regidor planer per aquest partit, reconeixia estar decebut pels resultats obtinguts també a Santa Bàrbara, tot i que en les autonòmiques sol baixar el vot socialista diumenge, encara va baixar més, dia Llombart. Llombart felicitava els guanyadors i atribuïa la derrota socialista al tractament mediàtic, que no ha valorat suficientment, en el cas de l'Ebre, l'immediatesa amb què el tripartit va resoldre temes llargament reivindicats per al territori i obviats per Convergència i Unió en el seu moment, com el canal Xarta-Sénia o el nou pont sobre l'Ebre entre Sant Jaume i Deltebre. Escoltem Llombart.
Donar la felicitat o felicitacions de tot cor, encara que no sigui el meu partit, i després d'això l'únic que puc dir és que estic bastant decebut. Crec que els 7 anys que s'ha el tripartit crec que ha sigut un bon govern, crec que s'ha donat més canxa al soroll, al que s'ha volgut dir dels mitjans de comunicació, que el treball, i sempre ho faig en unes paraules de coses que ens afecten directament a les Terres de l'Ebre i en concretament a les nostres comarques més properes, com és el Baix d'Ebre i Montsià. Que és que quan abans ens diuen que venia el xarxa a Riu-Sénia o que es faria un pont a Sant Jaume, fa 20 o 30 anys sempre ens diuen el mateix i diuen, mira, ja venen les eleccions i ja tenia la sonrisa. Això quan entra els socialistes en 4 dies s'ha fet.
Llombart també sentia dolgut pel poc reconeixement fet al poble a la seva gestió municipal en temes tan importants com l'aportació econòmica que va aconseguir el Departament de Salut per finançar el nou centre d'assistència primària. Tot i això, el regidor socialista deia que, m'agradi o no, o consideri injust o no, la gent ha parlat i el que diu la gent és el que val, concluïa.
L'Ajuntament d'Amposta demanarà un crèdit de 3,3 milions d'euros per a les inversions de l'any 2011. A més, el consistori reclama a Educació que li retorni la part dels terrenys que va cedir per a la construcció d'un pavelló poliesportiu que, finalment, el departament ha descartat. Manel Ramon ens informa des d'Amposta Ràdio.
Doncs sí, així és, Tomàs. El ple de l'Ajuntament d'Amposta en la sessió duta a terme ahir dilluns va aprovar concertar un préstec de 3,3 milions d'euros que es destinarà a inversions per al proper any. Algunes de les inversions previstes que s'han de finançar són algun pla urbanístic, com la millora del pla urbanístic del cementeri, la zona on s'ubica el nou supermercat Carrefour, l'adquisició de terrenys urbans i rústics per part de l'Ajuntament, també la climatització i ventilació del pavelló de la sala d'esgrima o l'antena tecnològica que s'ubicarà al polígon de la Oriola. Cal recordar que pel que fan a aquest préstec, els grups de l'oposició s'han abstingut, assegurant que estan d'acord en la majoria d'aquestes inversions, però creien algunes que no estan del tot clares. De fet, el portaveu Antoni Espanya, del Partit dels Socialistes de Catalunya, ha manifestat la seva preocupació per l'endeutament de l'Ajuntament. Una preocupació a la que l'alcalde d'Amposta ha respost, assegurant que l'Ajuntament està totalment sanejat. Anem a escoltar a l'alcalde.
I a més això és preocupant perquè és que a més això prèviament, abans de portar-se a aprovació del ple, passa per una comissió d'Hisenda on s'explica exactament quin és el ràtio d'endeutament de l'Ajuntament, les possibilitats que té de fer-se endeutament i justament estem parlant d'un dels ajuntaments que està en aquests moments més sanejat de tot Catalunya, que ens permetria anar a un endeutament superior. La voluntat nostra inclús era arribar a fer un préstec aquest any de 5 milions i mig d'euros. Definitivament ens quedem en 3 milions 300.000 euros. Lògicament això comporta una pujada puntual de la ràtio d'endeutament, però que no és gens preocupant perquè, tot i fer aquest préstec de 3 milions 300.000 euros que s'ha aprovat amb el vot favorable de pràcticament tots els presents, llavors això comporta que l'Ajuntament encara tindria moltes més possibilitats d'endeutar-nos. I, a més, no solament estem bé a nivell d'endeutament, sinó que l'execució del pressupost, que és el realment important, que és el que determina que si estàs endeutat, si tens capacitat de poder tornar aquest endeutament, l'execució del pressupost d'aquest any 2010 tornarem a fer-lo, si no passa res, amb superàvit.
Un altre punt de l'ordre del dia del ple que es va aprovar per unanimitat va ser demanar al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que retorni a l'Ajuntament la part dels terrenys que la Corporació Municipal li va cedir per a construir el tercer IES de tecnificació. Inicialment, l'Ajuntament va cedir els terrenys per construir l'institut que havia d'incloure un pavelló poliesportiu que en el projecte aprovat finalment per part del Departament no contempla. Finalment, en precs i preguntes es van adreçar als membres de l'oposició a l'alcalde d'Amposta com a representant de Convergència i Unió per felicitar-lo pels resultats obtinguts. Cal recordar que durant el ple també es van aprovar 3 mocions presentades per Esquerra Republicana de Catalunya.
L'ICAT redueix un 4% la quota de pesca de la tonyina roja. Els tonyinaires del Mediterrani i del nord de l'Atlàntic passaran de poder pescar 13.500 tones a 12.900. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Després de 10 dies de reunió a París, els delegats de l'ICAT, Comissió Internacional per la Conservació de les Tonyines de l'Atlàntic, han acordat rebaixar 600 tones la quota de pesca de la tonyina roja al Mediterrani i al nord de l'Atlàntic. La reducció és d'un 4% i suposa passar de les 13.500 a les 12.900 tones. La notícia ha caigut com una gerra d'aigua freda sobre el sector tonyinaire de l'Ametlla de Mar. Segons Juan Serrano, el director del grup Balfegó, la decisió dels delegats de l'ICAT respon a la pressió dels grups ecologistes i no a un perill real de l'espècie.
Lo más importante destacar y que nadie dice es que el atún no está en peligro de extinción, que el atún está bien y que lo que está sucediendo en estos momentos es que el comité científico recomienda 13.500 toneladas para cumplir con el convenio de ICAT de que es que alcancemos el rendimiento máximo sostenible de la especie, es decir, 60.000 toneladas a pescar en el 2022, y en estos momentos, por medida precautoria, por lavar un poco la imagen, pues los delegados de ICAT han preferido bajar un 4,4. ¿Pero por qué? Por la presión mediática, evidentemente, de los grupos ecologistas que están continuamente presionando a la clase política para cebarse en esta pesquería que, dicho sea de paso, es la mejor gestionada y la mejor controlada del mundo.
A més, Serrano va explicar que el comitè científic avala la quota de 13.500 tones, ja que considera que seguint aquesta directriu, l'estoc es podria recuperar el 2022 en un 60%. De les 12.900 tones que es podran pescar a l'estat espanyol, n'hi pertoca el 18,62%. A Catalunya, per la seva part, es pot pescar el 28% de la part reservada a l'estat espanyol. Això implica que si abans a les aigües catalanes s'hi podien pescar 704 tones de tonyina, ara la quantitat es redueix a 673.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del grup Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat per divendres que ve, dia 3 de desembre, i a les 7 i mitja de la tarda, una reunió informativa adreçada als joves de la població per tal de donar-los a conèixer els ajuts per a la compra o rehabilitació del primer habitatge a Alcanar i a les cases. Uns ajuts que l'Ajuntament ve oferint des de fa 10 anys i que poden arribar als 10.000 euros. La notícia ens la porta des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'aquesta reunió que la regidoria de joventut al nostre ajuntament ha organitzat per al proper divendres, dia 3 de desembre, una reunió per tal d'informar a tots els joves del municipi dels ajuts que el nostre ajuntament ofereix a aquells interessats en comprar o rehabilitar el seu primer habitatge al nucli urbà d'Alcanar o de les cases. Uns ajuts que el nostre ajuntament un any més donarà per a tots aquells interessats entre 18 i 35 anys, com dèiem, en comprar o rehabilitar una casa, el seu primer habitatge, a Alcanar o a les cases. Les bases d'aquests ajuts es van aprovar per unanimitat a la sessió plenària que el nostre ajuntament es va celebrar el passat 4 de novembre i fan referència a l'adquisició d'un habitatge rehabilitat, d'un habitatge usat per a l'imminent rehabilitació, per a obres de rehabilitació o per a l'adquisició d'un habitatge nou. Uns ajuts i unes bases que han sofert algunes modificacions, tal i com comentava el regidor de Joventut a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
Les novetatges que són això, abans estaven limitades només al nucli antic d'Alcanar i ara les hem ampliat a tots els nuclis urbans d'Alcanar i les cases, no? Tot i que continua havent una preferència en el cas de el nucli antic i la rehabilitació, no? Però per evitar que ha passat altres anys, no? Que no s'han pogut donar tots els ajuts que es poden donar, s'ha ampliat aquest àmbit i la idea és que aquí podrà la gent, serà un acte breu que durarà, no sé, 40 minuts, explicaré una miqueta com són les bases, les novetats, i després la gent pot fer les seves preguntes i mirarem d'orientar-los, perquè en principi els terminis són que a finals de mes de desembre s'han de fer sol·licituds i perquè l'Ajuntament resoldrà i poguessin donar aquestes subvencions que són de 10.000 euros per ajut, però que es donen en 5 anys.
Cal dir que aquesta línia d'ajuts es ve realitzant des de l'Ajuntament d'Alcanar des de l'any 2006. L'Ajuntament concretament concedirà un màxim de 5 ajuts per a l'any 2010. L'import d'aquest ajut és de 10.000 euros per immoble sense que es pugui superar el 100% del cost de l'adquisició i o rehabilitació. La data límit de presentació de sol·licituds és fins al 27 de desembre. És per això que la regidoria de joventut ha organitzat aquesta reunió informativa. Recordem, per divendres que ve, dia 3 de desembre, a les 7 i mitja de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
la Lira Ampostina es podria quedar sense ser escola de música. L'Ajuntament d'Amposta es compromet a negociar una altra fórmula de finançament amb el nou govern. La notícia ens la porta Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Així és, l'escola de música de la Lira Ampostina passa per problemes econòmics i ara l'Ajuntament d'Amposta ha recordat que no sol·licitarà al Departament d'Educació la reconversió municipal de l'escola de música de la Lira Ampostina. Així almenys ho ha dit l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que s'ha compromès a negociar una altra fórmula de finançament amb el nou govern. Aquesta és una decisió que es pren, segons l'alcalde, per no discriminar les bandes, ja que la Unió Filarmònica ha rebutjat en junta convertir-se en una escola de música. Així doncs, les diferents decisions de les bandes ampostines fan que l'Ajuntament d'Amposta, per part del seu alcalde, busque una solució que pugui satisfer a les dues entitats, tant pel que fa a salvar econòmicament la Lira Ampostina, la seva escola de música, com també per mantenir la entitat privada de la Unió Filarmònica. L'oposició, per la seva part, s'ha manifestat també, mentre que el portaveu dels socialistes, Antoni Espanya, ha dit que lamentaven que s'hagi deixat perdre una possible subvenció de 540 euros per alumne. El portaveu d'Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana de Catalunya, ha dit que l'alcalde diu que no vol ser intervencionista ni discriminatori, però amb aquesta decisió, diu, discrimina a una de les bandes, concretament a la Lira, que és la que demana, doncs, que es municipalitzi l'escola de música. La resposta de l'alcalde continua sent que es compromet a negociar una altra fórmula per finançar les escoles de música de la nostra ciutat.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Al desembre, Fira Amposta, i enguany celebra 50 anys. Del 3 al 8 de desembre no et pots perdre la Fira de Mostres d'Amposta. Més de 250 expositors i molts d'actes per gaudir en 5 dies de festa. Fira de Mostres d'Amposta, 50 anys fent territori. Fira d'Amposta, el teu punt de trobada.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.